seva vingui. Marcelet, et rebo, Jair. Aquí, Peyu.
Aquí, Neus Rosell. Et trobeu, company?
Doneu-vos molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure la tortura.
El búnquer.
...1679... algun lloc del sud de França. Nosaltres ens situem al migdia francès.
Le midi, le midi.
Allà una jove parella de camperols morts de fam acaben de tenir el seu primer fill. Oi tal?
Com brama, nano.
Home, és pobre. Ha nascut en George.
Sempre és el mateix efecte de so, però sí. Fixa't tu que li dones... Tu li dones aquell embolcall de la història i et sona diferent, eh?
Sí, sí, sí.
Ho van estudiar els russos.
Què van estudiar? Com ploraven els nens? En fi, ha nascut en George, que és una criatura a la mar de bufona i amb una mirada pura i brillant que impressiona una mica. Resulta que el nano ha sortit amb ulls molt grossos.
Què vols dir?
Bueno, uns ulls més grossos de lo normal.
Ah! Monstre! El niño búho!
Búho? No.
El niño, que no sé si és pitjor, el niño búho o el niño... cantant de búhos.
Sí. Que et surti un nen amb aquells
cabells
llargs.
Curiós.
No és cap monstre, el nostre protagonista. Al contrari, és un nen molt bonic. Ah. Simplement té els ulls grossos i molt blaus.
Que bé, no?
Sí. Amb els temps s'ha convertit en un noi alt i fort, ben espavilat. Com que a casa estan ben escurats i no li poden pagar l'escola, en George aprèn a llegir i escriure pel seu compte. Tota una proesa al segle XVII, eh?
Però sí, cuidado.
En George també demostra una gran capacitat d'imaginació. Sempre explica rondalles que ell mateix s'inventa. Els altres nens del poble estan encantats amb les històries fantàstiques que explica. També tu, si t'explica un tio amb els ulls grossos...
Sí!
També fa...
Dius, hòstia, què passarà amb aquest tio, eh?
Tothom se l'escolta i riuen sense parar.
Que fa una mica de stand-up.
Bueno, com una mica de monòlegs, sí, més o menys. Però els dies feliços de la seva infància estan a punt d'arribar al final.
Ai...
Aviat els seus pares li diuen que ja és prou grandet per treballar, que això de fer el gandul amb els llibres de text que llegeix s'ha acabat.
Ostres.
Ara ja té 11 anys i toca doblegar l'espinada per ajudar a casa.
És que on te m'ha va amb 11 anys?
S'estava dormint, eh? Nano.
Tot el dia llegint amb 11 anys. Però tu què t'has pensat? Vés a pencar.
En George això de treballar a la terra no li agrada gaire. Amb només 11 anys decideix guanyar-se la vida... d'una forma molt poc honrada.
Ai, Déu, no, que se fa criptobró.
No del tot.
O se'n va vendre airfryers.
No. Ell també és un delinqüent com els que venen airfryers.
La gent està caient.
Sí.
La gent està caient en la... Anava a dir estafa. No sabem del cert que sigui una estafa.
És una estafa.
Oh!
És una estafa piramidal, perquè per tal com et parlen... són gent d'una secta. En fi, no sé per què parlem d'air fryers, ara.
Perquè en George, m'has dit que en George s'ha agafat una feina de delinqüent.
Ah, sí.
Perquè no sabem quina és.
Ell també roba, però ho fa directament anant al mercat i robant a les parades del mercat.
Ah, però home, no passa res. No. És com l'Aladín, també robava per subsistir.
En George se'n va al mercat del poble i quan la gent es distreu els hi roba la vianda. Al cap d'uns mesos els paradistes ja el tenen calat i decideixen fotre-li una pallissa.
I una... Ostres, ha sonat a canya seca, eh?
És el nano que ens roba les patates!
I una tunda d'uns paradistes no t'hi vulguis trobar, eh?
Cuidado. En George n'ha sortit ben escaldat. Ha vist que robar surt massa car i que t'hi pot anar la vida. Ara decideix intentar estafar la gent en lloc de robar-los-hi. Creu que és una forma menys perillosa.
Molt millor.
Sí.
És molt millor.
En George ho té tot pensat. Es disfressa amb la roba que troba per casa, va al mercat i es fa passar pel fill d'un noble.
Ah.
Aviam. Aleshores explica als venedors una història sobre com ha arribat fins aquí i com una colla de bandits li han robat la bossa d'or que portava.
Ai, ai.
Els paradistes de seguida veuen que aquell marrec no és fill de cap noble. Però en George explica la història amb tanta gràcia que decideixen donar-li almoina.
Ah, oh, mira. Té salero, eh?
Sí.
¿Qué pasa que me han robado, Guillo?
Es que...
Que vengo de Kevin.
Estaba allí. Es que... M'han quitat l'oro.
Un tio així de seguida t'ha comprat, eh?
Saps que és mentida, però com que
sí,
fa gràcia li fots...
Sí.
Mira, va, un euro. Passen els anys i en George li encanta interpretar aquells papers. Ara que ja té 18 anys i la gent se'l pren una mica més seriosament, decideix fer una gran actuació, a veure com li va la cosa. Va fins al poble del costat, es planta al mig del mercat i puja dalt d'una bota de vi. Des d'allà dalt, crida l'atenció de tothom i els diu que ha d'anunciar una cosa molt important. El tio explica que és un irlandès que està estudiant teologia i que es troba en un viatge de peregrinació cap a Roma.
De moment té tota la meva atenció.
Aviam.
Aviam. Aviam.
Que hable, que hable.
Deixa-la que hable.
En George diu el de sempre, sí, que uns atracadors li han robat la bossa amb els diners que duia, que necessita diners per continuar el viatge.
Ui, aquí ja m'ha perdut fàcil. Jo no vull saber res.
Ja per rato que he marxat, jo. Espera, 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 perquè ve el ganxo final. Els hi diu que si li donen diners, quan sigui a Roma, a davant del papa, li demanarà una oració per tothom que l'hagi ajudat.
Ep!
És a dir, a canvi d'unes quantes monedes, tu pots tenir una oració personalitzada del Sant Pare de Roma, eh?
Ben jugat, jo. Home, jo li dono el moina, eh?
Home, i tant, i
tant. Una oració personalitzada del papa?
Clar, clar, al segle XVII, que ho farà i no te n'enteraràs.
No te n'enteraràs mai.
Home, i tant que els hi dono.
És perfecte. Si a mi ja em fa il·lusió quan algú va a Montserrat i m'encén un ciri.
Sí, 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 home. La gent del mercat embogeix i li comença a donar monedes.
Una oració per mi madre!
Una oració per mi madre! Escolti, què diu vostè?
Aquell vespre, en George torna a casa carregat de monedes i de menjar que li han donat. Fins i tot li han donat una gallina. Tu. Eh?
Escolta, això són molts calés, eh?
Home, els seus pares no saben d'on ha tret tot allò, però tampoc pensen fer cap pregunta. Són tan pobres que val més callar i acceptar el menjar que els hi porta el seu fill.
No diguis res, Josep.
Deixa estar, no sé d'on t'ho ha tret.
Ha portat una gallina, no preguntis.
No preguntis. Al cap d'una setmana, en George torna a sortir al carrer disfressat de japonès.
Ai. Ha passat molt barata aquesta frase, eh? Aquí m'ha faltat un cop d'atenció, perquè un japonès... O sigui, som...
Segle XVII a França,
XVII a França. La gent no sap que existeix Japó.
Mira, el problema és que tota la gent del mercat l'acaba reconeixent.
Ai!
Aquest japonès, vols dir que no és l'estudiant irlandès de la setmana passada?
Mare que el va parir.
En George es guanya una bona pallissa. Nano.
Aquest nano acabarà amb una cadira de rodes?
Mira, és que ha comès un error. Quin? Bàsic. No, home, repetir el mateix públic.
Ostres, noi!
No, home, has d'anar a un altre puesto. La identitat del japonès era bona, però has de canviar de poble, has de canviar de públic. L'endemà es planta un altre mercat, aquest cop a la gran ciutat. Comença a explicar que és japonès i que per això té aquells ulls tan rodons i tan blaus.
Perdona, a mi no em quadra.
No, però estem...
Ho estic mirant amb els ulls del segle XXI, poder.
És la França del segle XVII.
Clar, clar, clar.
No han vist un japonès en sa vida.
En sa vida.
De fet, sí, tenen tots els ulls blaus i grossos.
I grossos, sí, sinó que no has vist Candy Candy?
Ah! Penseu que per ells un japonès és com un extraterrestre. Ningú n'ha vist mai cap.
Clar, clar, clar.
A la gent li quadra que un japonès sigui alt, ros i amb els ulls blaus. Hasta que parli francès, si m'apures. En George posa una mica d'accent estranger i ja tenim el personatge creat. El nano s'inventa coses increïbles sobre el Japó i tothom l'escolta amb gran interès. Per acabar, com sempre, els diu que uns atracadors li han robat la bossa, la bla bla... bla.
Soy de Japó, me ha robado la cartera. Oh, carai. Oh, Josep, sí que té accent. Sí que té accent d'allà,
sí.
Eh?
Vols dir que no li hauríem de donar una gallina,
almenys?
Dona-li
una gallina, dona-li una gallina al japonès.
La resta de la història ja la coneixeu. La gent està encantada d'ajudar aquell pobre japonès. Li donen diners i menjar. Vinga.
Una almoina pel japonès!
Serà així com el nostre protagonista començarà a treballar d'això. Mira, d'explicar mentides sobre el Japó. Tothom es queda bocabadat amb les bestieses que explica. Fins i tot s'inventarà el seu propi cognom.
Ai.
Es posarà un nom que ell creu que sona molt japonès. Es farà dir, atenció, George Salmanazar. El nano guanya prou diners per independitzar-se i per voltar tot França amb les seves històries fantàstiques sobre el Japó. Amb els anys, en George se'ns converteix en un home alt i prim, que sempre vesteix molt elegant. Els seus ulls grossos i la seva cabellera rossa li van perfectes per mantenir el seu gran aspecte de japonès. Ha desenvolupat també la seva identitat, que fins i tot ha escrit un llibre d'oracions japoneses i un altre llibre amb l'alfabet japonès.
Ai, 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 ai.
Tot completament inventat.
És ben boig. No hi ha ningú per contrastar-ho.
No hi ha ningú, mira. Ojo, el que compra el llibre per aprendre japonès.
Aquest és el que... Aquest té un búnquer, també, eh?
I
se'n va a Japó.
I se'n va a Japó després i... No entenc, no entenc.
George, queda visitar de Japó, que estigui bé, així. Mira, on se menja barato?
De moment, la mentida li surt bé, però un dia en George coneix un jesuïta...
Ai, 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 ai.
Que resulta que sí, que ha viatjat de veritat al Japó.
Ai, 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 ai.
Aquell jesuïta l'enganxa a la primera i li desmunta la farsa. Diu que si en Jorge és japonès, ell és la reina de França.
Ja t'han enxampat.
Ah, no.
Ah, no.
Sí. Però mira, el jesuïta s'apiada d'en Jorge. De fet, ha rigut molt al sentir totes aquelles bestieses inventades sobre el Japó. Al final, el jesuïta i en Jorge es fan amics. L'home li recomana que si vol continuar amb la mentida, digui que és de Taiwan i no pas del Japó.
L'anima, eh? L'anima a seguir la trola.
Taiwan és una illa molt més remota, que segur que ningú coneix. Sona molt més exòtic i no el podran descobrir. Així doncs, en Jorge varia el seu personatge. Ara serà un taiwanès. Per fer-se passar per un habitant d'aquella illa, en Jorge comença a menjar carn crua i vesteix d'una forma molt estrafolària. També començarà a fer tics molt forts amb els ulls i la boca per, segons ell, semblar més exòtic.
Més taiwanès?
Sí,
eh?
Sí, has de tenir tics als ulls si ets taiwanès.
Si és taiwanès. O sigui, que en Quim Monzó podria ser taiwanès.
Exacte.
Bueno, pels tics i pel menjar carn crua, que també menja molta,
també, també. En Quim. La part bona de ser un mentider és que pot reciclar les mentides velles. Per exemple, l'alfabet japonès que s'ha inventat també li serveix per fer l'alfabet taiwanès.
Val, sí, clar. Va. Home, feina feta.
Sí, sí. Segons en Jorge, els japonesos i els taiwanesos parlen igual, però els taiwanesos tenen un accent una mica més fort, més marcat.
Ah, vale. So di Taiwan.
Taiwan.
So di Taiwan, premo.
I espera't, en Jorge publica un llibre anomenat...
Va, prou.
Descripció històrica i geogràfica de Taiwan.
Bravo, Jorge! Això és una meravella.
Sí,
arriba
sí.
A casa i dir, vaig escriure un llibre.
Jo trobo faltar això, al
sí,
segle XXI
sí,
ho trobo faltar.
Sí. És que,
aquest tipus de genis...
Internet ho ha matat tot,
sí,
això.
Sí, ara tothom, no, és mentida. Deixa que
deixa
duri un rato la broma.
Deixa, home, qui no hi ha fades, és mentida.
Anda,
deixa, anda ja, home.
Deixa que la canalla disfruti.
Deixa, home.
En aquest llibre, tot inventat de dalt a baix, s'hi descriuen les tradicions, els costums, la religió, el vestuari, la flora i la fauna de Taiwan. És que és gros, eh? Fins i tot l'arquitectura, eh? S'atreveix amb l'arquitectura. En Jorge s'ha treballat uns dibuixos molt bonics dels seus temples. Tot està descrit fins l'últim detall. T'imagines que ho encertes? Tu inventes i ho encertes.
Xiripa,
de puta llet. Mira, els temples són així.
Són així.
I vas allà... Hòstia, doncs ho eren així. En Jorge és un estafador, però s'ha de reconèixer que té molta imaginació, eh?
En Tolkien, del Senyor dels Anells, s'ho inventava, s'inventava els alfabets i totes les històries, i bé que va tenir èxit, bé que ho va petar,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí. Igual que en Tolkien, els llibres d'en Jorge també tenen un univers molt complet. Per exemple, segons els llibres que escriu ell, els taiwanesos tenen el costum de passar els estius en coves subterrànies.
Oh, carai!
Mm. També explica que es dutxen amb aigua destil·lada. Mira, van com la planxa, tu. Els taiwanesos,
eh? Taiwanès va igual que una planxa.
Sí, sí, sí. Per acabar, el llibre explica que el seu déu els demana que cada any sacrifiquin 18.000 nadons.
Aquí. Home, ja. Ja, que ens hi posem, sí. Ja que ens hi posem, anem a fer-ho gros.
Home,
no?
Clar, tu al final has de cridar l'atenció.
No,
dels...
home, no. Què diràs? No, i van, els diumenges van a missa. No,
no,
home,
no.
18.000 nadons, tu.
Hòstia de Déu.
Hòstia, quina piràmide de creixement que té Taiwan.
Sí,
més loca,
sí, sí,
no?
Sí. I sort que funciona amb aigua destil·lada, perquè els hi arribes a donar whisky, nano. Al llibre també hi ha dibuixos de la seva vestimenta, uns dibuixos on se'ls veu lluint màscares infantils i uns taparrabos d'allò més humiliants. És un llibre tan extens i tan ple d'informació que quan es publica tothom es pensa que diu la veritat, que és un llibre seriós. El nombre de vendes és enorme. El llibre és traduït a l'holandès, a l'anglès i a l'alemany. Se'l llegeix tota la noblesa europea i se'n fan més de 7 edicions.
És que, i els reis, oi, Teresa, mira la gent de Taiwan, que
com
són ben bojos,
oi,
de veritat.
Amb la ximpleria, en Jorge es fa d'or. Ara s'ha traslladat a Anglaterra, això sí. Es gasta tota la seva fortuna anant a cases de barrets i bevent-s'ho tot.
És que jo també m'emborratxaria.
Home,
si em surt bé aquesta jugada...
És que a tu, home, jo m'invento Taiwan en un llibre i fas milionari...
Dic, bueno, vaig emborratxar-me perquè més gros que això no ho puc fer.
Bueno, fins que em pillin, almenys que disfruti. És un home a qui mai li ha agradat treballar i gràcies a les seves mentides i, per què no dir-ho, al seu talent, ha aconseguit una vida de luxe. Diners, fama, sexe amb dones de vida llibertina... Passa els anys enganyant mitja Europa i cremant la seva fortuna fins que un dia... Tarat, tarat, tarat...
Què?
Quan ja ha arribat a la cinquantena...
Què passa?
Experimenta per primer cop una sensació nova. El penediment.
Home, ara?
Les mentides que ha dit són incomptables. S'ha inventat tantes coses que ja barreja ficció i realitat. Per aquest motiu, en George decideix recórrer a la Bíblia.
Ui, això és quan ja ho tens tot perdut, eh?
Sí, sí. Si vols fugir de les mentides, la Bíblia és el llibre que recomanen. No. De cap
és
cap
el
allà.
Llibre de les respostes.
Ah, val.
Sempre diuen trobaràs les respostes a la Bíblia i penses, coi, és que té 1.200 pàgines.
Clar.
Serà complicat no trobar una frase d'aquelles sí. Que no s'entén
no,
absolutament res.
És que pots, si ho fas relacionar, pots trobar-te com fer uns macarrons, eh?
Com hi ha receptes de macarrons a la vida. Sí. Si tu llegeixes en diagonal, trobes bueno...
El nostre home comença a llegir les Sagrades Escriptures, però d'una forma força peculiar. En George ha decidit llegir-les en hebreu.
Que també en sap d'hebreu?
Això diu ell.
Ah.
Quan algú li pregunta què hi posen aquells fulls, ell respon la primera cosa que li passa pel cap.
Que el va parir.
Continua sent un desvergonyit. El nostre amic ha recaigut, torna a ser el farsant de sempre. És un addicte a dir mentides.
No ho ha pogut deixar, eh?
No. Amb els mesos, el seu coneixement de l'hebreu, segons ell, ja és tan elevat que decideix escriure una tragicomèdia en hebreu amb versos octosil·làbics.
Aquest nano és el millor.
És el millor. És un heroi.
Ja està, se li reconeix i ja està.
Creu de Sant Jordi. Aquesta vegada, però, té prou decència per deixar-ho a mig fer i no publicar-ho mai.
Que tu mateix diguis, m'estic passant amb la mentida.
Home, és que estàs fent un llibre. Estàs escrivint una tragicomèdia de versos octosil·làbics inventant-te un idioma. És grossa, eh?
Que no quadren ni les síl·labes.
Clar. En fi... El tio no acaba de publicar l'obra. L'obra no surt mai enlloc. En lloc de dir que no sap hebreu, diu que l'argument no era prou bo, que per això ho ha deixat, que no complia els seus estàndards de qualitat.
Saps? He començat a escriure una obra en hebreu, però m'he encallat. El personatge secundari no acaba de ser rodó del tot. Ho deixo.
Que interessant. Ho deixo.
Me'n vaig al prostíbul.
Molt bé. El nostre amic arriba a la tercera edat. Ara és un vellet estimat per tothom gràcies al seu sentit de l'humor. Encara sap treure un somriure als seus coneguts amb les seves bestieses inventades. Ell, però, se sent tan penedit pels seus anys d'invencions que canvia de tema cada cop que sent a parlar dels taiwanesos. No vol parlar del tema.
No vol parlar ni més de Taiwan, no, sisplau. No. Per favor, que és un tema que surt normalment en qualsevol conversa. Parles de Taiwan.
Torna'ns a explicar lo de l'aigua destil·lada.
Deixi'm estar, senyora.
En George mor l'any 1763 a Londres. Mor plàcidament als 84 anys. Deixarà escrit el testament... Enterreu-me sense taüt, perquè els cucs no tardin gens a descompondre'm.
Carai.
Mira, un tio amb sentit de l'humor, a la França del segle XVII.
Sí, que no devia ser fàcil.
A mi m'ha robat el cor, aquest senyor.
A mi també. Jo la gent tan embustera, de veritat.
Està molt bé.
No fas mal a ningú, eh?
Què va, si embusteros n'hi ha igual, ara. Hòstia, sí que té els ulls grossos.
Sí? Tenim un dibuixet?
Sí, vols veure'l?
Sí.
Aquí el teniu, el nostre amic, en George.
La mare que el va parir.
En George dels Ulls Grossos, el mentider, un dels grans mentiders d'Europa.
És que hi ha certs trets físics que fan que...
Que diguis mentides.
Que et fixis, que no puguis apartar la mirada i els ulls grossos d'aquest tio. I mira que és un dibuix, eh? Mira't el tenir davant.
Clar.
Ulls grossos, ulls sortits. Fa que et fixis. En fi, George Salmanassar és digne d'entrar al búnquer públic, sí o no?
Sí! Si vols venir de públic... Envia un correu a albunker@catradio.cat.
Neus Rossell...
M'agrada aquest home! A veure, s'ha de dir que el públic ha estat influït per vosaltres.
Sí?
Home...
El públic, el nostre públic és sobirà.
El públic és sobirà. Cadascú pot opinar i pot dir la seva. Nosaltres ho hem posat sobre la taula.
Si poguéssim influenciar el nostre públic, les eleccions haguessin anat d'una altra manera.
És cert. Va, que us parlaré de les bestieses que deia el llibre que va escriure.
Aviam.
A part del fet que es banyaven amb aigua destil·lada o passaven els estius en les coves subterrànies, tenim més informació del que va explicar aquest impostor. També hi ha un capítol que parla de l'agricultura. Peyu, això t'agrada.
M'interessa, aviam.
Heu de saber que hi ha un arbre, el xarpoc.
El xarpoc?
Sí, que té l'aspecte d'una noguera, però, ei, la fruita que en surt, en comptes d'anar cap avall, penjar cap avall, creix de manera vertical cap amunt.
Vaja. Perdona.
Una poma cap amunt.
Sí.
Puja cap amunt, la fruita.
Sí. De l'alimentació comenta que els agrada la carn crua i se la mengen sense problemes, igual que les serps verinoses, que se les mengen però no moren enverinats.
No, ja ho té això, el taiwanès. Ja,
cap problema.
Com que va amb aigua destil·lada.
Sí. Sí, sí, sí. També hi ha un espai dedicat a l'educació.
A veure, Neus.
Aquí parla d'una edat concreta. D'acord? Mira, gent de Manlleu, estigueu al cas. Parla de criatures de... que tenen 9 anys en aquí. Què els passa als infants que arriben als 9 anys?
No, fer la comunió.
Ah, opció A. Que ja es comporten com si fossin persones de la tercera edat.
Sí.
Opció B. Que els hi canvien els ulls i hi veuen millor.
Clar, els ulls de llet.
Clar.
Quin fàstic.
Els hi cauen.
Per l'amor de Déu. I els deixes a sota el coixí.
I venen els angelets dels ulls.
I opció C, que tenen una regressió i es comporten com nadons durant 25 dies.
Ostres!
Mira.
La C.
Ho hem vist claríssim.
Perquè la gent de Manlleu i la de Taiwan tenen molt de veure.
Sí, sí.
Són pràcticament la mateixa
germans,
cultura.
Sí. Què? La C?
La C.
Anem a veure si és la C. Oh! Doncs no! Que són com avis, veio com tu.
Mira, a partir dels 9 anys...
Sí.
Oi, me'n vaig a viure a Taiwan.
Ja de la tercera edat, ja està.
A partir dels 9 anys ja ets com un vell.
És fortíssim. El llibre diu que ja es comporten amb la civilitat i la modèstia dels homes vells.
Molt bé.
Això, doncs això seria preciós.
Amb 9 anys. Home, 9 anys, per favor, m'encantaria veure un nen de 9 anys mirant obres i llegint el diari.
Perfecte.
I tractant-te de vostè.
Jo, sí, si vols, te'n puc presentar algun, eh?
Sempre envoltat d'aquest tipus de gent. Va, seguim, parlant de vells. D'homes vells. En sí. Jim Arrington.
No sabem qui és.
Bueno,
no
sé és un home de 90 anys.
Val.
Que té el rècord Guinness perquè fa una activitat concreta i és el més gran d'aquesta disciplina.
90
la persona
anys.
Més gran d'aquesta disciplina. 90 Val. Anys. Llavors, la gent de Lleida, els hi preguntaré quina és aquesta disciplina.
Ja t'he dit, ja t'he dit
90
jo
anys.
Que no serà el badminton.
Jim Arrington.
Sí.
No opció... és pas taiwanès, eh?
No. No. Opció A. Esgrima. Opció B, culturisme.
Culturisme.
I opció C, golf.
Golf.
Ah, hola, bé.
Sí, no, bé. 90 anys són forces, eh?
Sí, sí, com són.
Sí, 90 anys.
La meva avi no et fa pas, això.
La B.
La B.
La B, culturisme, la B. Eh?
Sí.
Anem a veure si
és culturista de 90 anys, eh? Ué! Alegria desfermada. Hi ha hagut un esclat de joia.
Sí, esclat de joia.
Golf, 90 anys, ets dels joves.
Sí,
sí,
és veritat, és veritat.
Sí, que és veritat.
Culturisme, l'últim cop que se'l va veure trepitjar en... Ai, per trepitjar, o sigui, un campionat, participar al campionat,
sí, sí.
Va deixar sorpresos tots els aficionats i també el jurat. El podeu veure, si voleu.
Home, ja no és, que és el que volem.
Cuita'l!
Oh!
Eh!
Un avi de 90 anys amb slip és el que volíem veure avui.
Ara mateix fa menys angúnia del que pensava.
Sí que és veritat.
Sí.
Per bons pectorals.
A veure, em vaig veure un de 72 que feia...
Va poc embadornat, no?, per ser culturista. Vull dir que...
Et pinten amb allò marró, no?
Sí.
Sí, bé, és que l'angoniota per mi em va... És aquell oli estrany, marró...
Aquell oli sí que fa angúnia.
Abraçar un culturista en una exhibició, eh?
Ai, però si et surt cap amunt...
Quin fàstic, se t'escapa.
Sí, sí, sí.
Només l'han encertat els de l'última fila.
Sí.
Per tant, només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! El pack de les llenties. Llenties, cigrons, mongetes seques...
Mare meva, la dieta del culturista.
Sí, 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 els culturistes mengen això.
Mengen abans de cada...
Per qui serà?
Doncs per qui encerti la cançó de la Neus. Hi ha hagut una mica de free jazz, però sí. Bueno, ja sabeu quin és, no?
No, no ho sabem.
La Neus sempre varia alguna nota per despistar.
Sí. Per despistar.
Va, qui canta això?
Sí. Son Goku o algo així.
Son Goku, està dient.
No, és Son Goku.
És una sèrie de dibuixos?
Una sèrie de dibuixos.
No anem pas bé, eh?
No, gens bé.
I si aquesta cantant hagués cantat l'opening de Bola de Drac, sí. Ja és l'últim que em faltava.
Sí, no, i si hagués fet una sèrie de dibuixos l'haguéssim
mirat. És que semblava, és un món d'en si...
Sí, però la persona que canta no
viu en un món d'encís ara mateix.
No.
Pues estem més perduts que un...
Sí, eh?
No hi ha hagut pas manera, eh?
Serà el premi desert, eh?
Oh. Ostres...
Podem obrir a la participació les altres dues files?
Sí,
a veure si...
Si algú...
Què us sembla?
Si
toca-la un altre cop, Neus, a veure, participa tothom. doncs no podrem...
No, l'he tocat bé, l'he tocat bé, sí, que aquella gent d'allà també... Perdona, tocat... els tècnics estan dient que...
L'ha tocat perfecte.
Sí, perfecte. I està en mi major, vull dir que...
Està en mi major, jo és el que t'anava a dir.
Està en mi major, la pista definitiva.
No,
doncs res, escolta'm, demà ja donarem dos lots de Conserves Ferrer. La cançó era...
Stronger.
De la...
Britney Spears.
Home!
I am stronger than yesterday. No?
Jo la Britney Spears, que està en un moment...
Què li passa?
Està fatal.
Està pitjor que en George Salmanazar.
Sí? Es veu que tan malament.
Per què?
Haurem d'anar a enterro un dia d'aquí.
Sí? Ens balla amb ganivets, eh?
Balla amb ganivets.
Balla amb ganivets.
Es fa fotos tocant-se els pits al mig de la platja. Es gasta un, què van dir, $1 million al mes.
Sí, i no els té aquests diners, eh? Comença a tenir problemes.
Cuidado, cuidado, Britney. Britney, si ens escoltes.
Britney, frena. If you are listening.
Frena una mica.
Frena.
Vinga, en honor seu, mentre sigui viva, fort aplaudiment per la Britney Spears.
Bravo.
I per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1967. Gifu. Prefectura de Gifu. Al Japó. Avui no ens situem al Japó medieval, però la cultura dels samurais estarà present en tota aquesta història. La nostra protagonista és la Nishimura Mako, una nena ben dolça i menuda que ha nascut en un Japó cada vegada més modern i pròsper.
Bé.
La Nishimura ha nascut en una família de funcionaris de l'estat.
Bé.
Molt bé.
Bé. No, ni faltarà de res.
Res. Per tant, la petita gaudirà de tots els luxes i sempre tindrà un plat de sushi a taula.
Quin luxe.
Sí.
Home. Passa que un nen, el sushi...
Sí.
Molt de peix, no?
Restreny una mica l'arròs,
sí.
Poder.
Hosti, sí, eh? Els japonesos sí que és veritat que deuen cagar marbre, eh?
Deuen cagar... Ah, home, a veure... Per què penses sushi? Que tenen aquells vàters tan clar, sofisticats?
Clar.
Com us deia, ha nascut a una família de funcionaris, tindrà
sí,
de tot.
Sí, sí, sí.
En aquest context de bonança, els pares de la Nishimura li donen tot el que una nena japonesa necessita.
Amor!
No, disciplina. La disciplina és la base de la societat japonesa.
Ostres.
La petita Nishimura ho descobreix ben aviat. La rectitud és la base de la societat. Les garrotades, però, no sempre funcionen. A mesura que la Nishimura creix, les fuetades cada vegada són menys efectives. Que et vas immunitzant. Al final se't fa callo.
Sí, i... surt closca tortuga i...
De fet, ara són contraproduents. Per cada esbroncada que li cau del pare, ella es torna més rebel. Necessitava amor, no un pare dictatorial. Fixa't. En plena adolescència, la Nishimura s'ha tornat insensible al dolor i ara és ella qui gaudeix provocant-ne els altres. S'està girant, això, eh? Per culpa de la duresa del seu pare, s'ha tornat una maltractadora.
Ai, ai, ai.
Si a l'escola algú la mira malament, la Nishimura li fa saltar un parell de dents amb un bon mastegot.
Noi.
La Nishimura és molt poqueta cosa, però té molt nervi. Li és igual si s'ha de barallar amb nois que li treuen quatre pams. A més, sembla que la nostra protagonista ha trobat un grup d'amics molt problemàtics. Són els Bosozokus, una banda de motoristes criminals.
Ojo, eh? Motoristes japonesos, eh?
Cuidado, criminals.
Eh? Criminals, sí.
Bona sèrie d'animació manga.
Home!
En vez de Son Goku, els Bosozoku.
Els Bosozokus. Què vol dir Bosozoku?
Bosozoku. En japonès, Boso vol dir violència. I sí. Soku, banda.
Ostres!
Veam.
No, 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 no. No és Frente Obrero. Que
no,
no, saps
no,
què,
no, no.
Que no saps què pretenen.
No, exacte.
Eh?
Aquests, almenys saps a lo que van.
Clar.
Més clar impossible. Són una banda violenta de motoristes, joves rebels que actuen fora de la llei. El seu pa de cada dia són les baralles, els robatoris i les curses il·legals. La presó i la mort són els destins més probables per tots ells. Els nostres amics vesteixen jaquetes de cuir, van amb botes i pantalons llampants. Mentre condueixen les motos, en comptes d'un casc, porten una cinta lligada al cap, que recorda la dels pilots kamikazes. Es veu que protegeix tant un mocador del cap si caus de la moto.
Si et fas un tall,
sí.
ja tens...
Les motos són d'allò més quilles, amb molts colors i preparades fins l'últim detall. Conduint una d'aquestes motos hi ha la nostra amiga Nishimura.
Què dius?
Sí.
Ostres, mira, et diré una cosa. Almenys ha fet amics i no està tancada a l'habitació, eh?
Sí.
Jugant a la Game Boy.
Bueno, no sé què dir-te, eh? De bandes de Bosozokus n'hi ha de femenines. Però la Nishimura prefereix unir-se a una banda de nois. Les bandes de noies les troba massa fluixes. Ella necessita acció de veritat.
Fa molt forta, no?
A Nishimura.
Ostres, tu.
I recordeu que la Nishimura Mako és tan alta com un tamboret, eh? Amb prou feines arriba al 1,50 m i només pesa 45 quilos. Ai. La seva aparença fràgil, la de la Nishimura, desconcerta a tothom. Ningú sap d'on carai treu tanta força. Amb 16 anys deixa els estudis i se centra de ple en la vida criminal. Es fa tan famosa que les bandes rivals ja la coneixen amb el sobrenom de la filla del diable.
Cuidado, cuidado, perquè és dels sobrenoms ben parits que hem tingut aquí, eh? La filla del diable.
Està bé.
I que te'l posi una banda motera és que l'has de liar perdíssima.
Bastant grossa. És temuda i odiada a parts iguals. Els seus enemics volen liquidar-la, però tenen por d'enfrontar-s'hi. Ningú està disposat a perdre un ull o a haver de menjar sopetes durant una bona temporada. Per altra banda, que una noia et guanyi en un combat representa una deshonra per qualsevol japonès malote. Una nit, la Nishimura està tornant sola cap a casa. Després de veure sense parar i barallar-se a tots els toguris de la ciutat, arriba l'hora d'anar a dormir. El carrer està molt tranquil, massa tranquil. La situació fa mala espina. El seu instint de quilla li diu que alguna cosa va malament.
Però què vols que passi? Només et volen matar totes les bandes dels baixos fons del Japó.
Tranquil, no,
no
passa
res. No pot passar res.
Quan gira la cantonada, un cotxe apareix del no-res. En un obrir tancar d'ulls, un home salta del vehicle i li tapa el cap amb una caputxa. Ella intenta desempallegar-se'n, però l'home és prou hàbil per entaforar-la dins el maleter i arrenca el cotxe.
Ai, que han segrestat a la filla del diable. Això no s'ha de fer, home.
Això no.
Has de tenir vista.
Has de segrestar gent més fàcil.
Gent normal.
Gent normal.
Segresta en Bruno Mars.
Ara. Després d'una bona estona d'estar tancada, el cotxe s'atura. S'obre el maleter i quan la Nishimura veu la cara del seu segrestador, la noia es queda de pasta de moniato.
Què?
El segrestador és...
Qui?
El seu pare. Ojo, quin giro aquí, eh?
Ojo, giro aquí, la peli de cop...
Mira, ara ja m'estava venint aquella nyonya, m'estava dormint.
Saps que portava, eren aquells primers 25 minuts de pel·lícula que dius, això no arrenca.
Canviem, posem un altre.
I de cop, pam, el pare.
El pare, l'home, tip de tenir una filla criminal, ha decidit que és el moment d'encarrilar-la. És per això que ha decidit segrestar-la, portar-la ben lluny i tancar-la en una fàbrica internat de pantalons.
Profe. Puc preguntar què és la fàbrica internat de pantalons?
Una fàbrica internat. Les fàbriques internats es van popularitzar al Japó durant la Segona Guerra Mundial.
Sí.
Els treballadors són criminals i presos de tota mena. Viuen i treballen a la mateixa fàbrica i estan controlats durant les 24 hores.
Ostres, és molt bona idea.
Mira, està bé.
És millor que una presó.
I tant, i que un internat.
Sí.
És millor.
Té tot l'ubó. Té l'ubó de cada cosa.
La Nishimura Mako no ha tingut més remei que adaptar-se a aquesta nova vida. Durant la primera setmana, la Nishimura descobreix el líder criminal que remena les cireres allà dins i el rebenta a cops de puny.
Guaita que ben integrada!
I tant!
Home!
Amb 16 anys, la nostra...
Perdó, té 16 anys?
16 anys,
pensava
sí.
Que passava ja pels 42.
No, 16. És una cria. És que en moto hi deu haver anat dels 10 als 16.
Sí?
Perquè... No sé
què. Que li han dit la filla del diable i no podia ni conduir una moto.
Amb 16 anys, la nostra protagonista s'ha convertit en la reina de la fàbrica. Com que allà tancada la vida és molt avorrida, la Nishimura es distreu amb uns quants jocs que s'ha inventat.
Ah, aviam.
Ara l'han traslladat a una planta de l'edifici que només hi ha noies i ella les fa anar com vol. Agafa el raspall de dents de les companyes, neteja el seu lavabo, els hi torna el raspall i les hi obliga a rentar-s'hi les dents. He dit lavabo per no dir vàter,
no
però...
No m'agrada.
És gros, eh?
Home, és bastant gros, sí.
És com rentar-te les dents amb l'escombreta al vàter, eh? Al cap d'un temps, la Nishimura decideix que ja n'hi ha prou. Vol marxar d'allà. Contacta amb la seva antiga banda perquè la treguin de l'internat. Un cop fora, la Nishimura Mako segueix una bona temporada delinquint pels carrers de Gifu i els problemes amb la policia se li acumulen. Primer la tanquen en un centre de menors i poc després de sortir-se'n, l'envien a la presó una temporada. Però ja no hi ha res a fer. La mossa està ben perduda.
Déu-n'hi-do, eh?
Tanto que amb un paràgraf s'ha escapat de dos puestos diferents.
Sí, i tal qual,
tal qual. Amb només 20 anys, la Nishimura es converteix en un soldat de la Yakuza, la màfia japonesa. S'encarrega de cobrar deutes, extorquir empresaris i captar noies per xarxes de prostitució. Encara és un soldat ras, però va per bon, bueno, o mal camí.
Ah, sí, clar, perquè com ho saps? Si vas per bon... És que vas per mal camí.
Sí, a la màfia. Bueno, depèn.
Depèn. Si portes massa bé a la màfia, no et voldran.
Si ja ets a la màfia, ja sí. Molt, molt bon camí no has triat. No? Llavors, un cop ets a dins... Una nit, la nostra protagonista rep l'avís que el seu superior està en problemes. Uns membres d'un altre clan li han parat una emboscada. Quan hi arriba, la situació està ben fotuda. El seu cap, Yakuza, està rodejat d'enemics. Sense pensar-ho, la Nishimura agafa una barra de ferro i comença a jugar a beisbol amb la cara dels rivals. Quin mal, per
quin
favor.
Mal, eh?
Mira, que prefereixo lo del raspall de dents.
Sí, home, poder triar... Mira. Ja, et rebento la cara amb una barra de ferro, que és molt desagradable.
És molt desagradable.
O rentar-te les dents amb... Bueno, sí. Passes un mal rato, però mira.
Recordeu que la Nishimura amb prou feines aixeca un pam de terra, sí. Eh? Doncs ella soleta s'ha ventilat 4 yakuzas. No els ha matat de miracle. Fugen cames, ajudeu-me abans que s'hi repensi. L'exhibició de la Nishimura ha cridat l'atenció del líder del clan. L'home està impressionat pels informes que li arriben d'aquella noia tan menuda. Per aquest motiu, malgrat ser una dona, li ofereix ser membre de ple dret de la Yakuza.
Malgrat ser una dona, li ha rebentat 4 caps davant d'aquest tio. Davant d'aquest tio, aquest tio ha demanat informes, eh?
Que ella sigui una dona és més transcendental del que sembla. Fa més de 300 anys que la Yakuza existeix i mai cap dona havia estat acceptada com un membre amb veu i vot.
Ostres!
Ojo, eh? La nostra protagonista fa història convertint-se en la primera dona de la màfia japonesa.
És que...
Ja!
No sé mai quan acaba aquesta cançó.
No.
Sempre m'agafa per sorpresa.
Ella sap de sobres que és una situació única, excepcional.
Que és una criminal que va trencant caps a cop de barra de ferro?
Sí.
Però també està trencant rols de gènere.
Sí, senyor.
I això ho aplaudim.
Molt bé.
Això ho aplaudim. Ho celebrem?
Sí,
també.
Sí. La primera feina que li manen a la Nishimura és anar a un dels prostíbuls de l'organització i netejar-ne els lavabos.
Perdona.
Es veu que lo dels lavabos és habitual, siguis home o siguis dona.
Ah, sí?
La disciplina i la lleialtat són dos dels valors més importants de l'organització. Per això els nous membres passen tots un parell d'anys fent tasques ben desagradables, tot per demostrar el seu compromís. Una altra de les novetats són els tatuatges, que ara cobreixen gairebé tot el cos de la Nishimura. Els tatuatges són una part molt important de la identitat de la Yakuza.
Ah, sí, és veritat, eh? Però però perquè un tio vagi molt tatuat no vol dir que sigui de la Yakuza.
No, Toni Mook no és de la Yakuza. No.
Ho trobaria molt estrany.
Exacte. En algun moment pot semblar que parli japonès, però no. Tots els seus membres es tatuen els braços, el tors, l'esquena, les cames i el cul. Són tatuatges plens de colors amb símbols samurai, amb dracs i animals salvatges. Ara que la Nishimura és una yakuza, sap que tothom l'ha de respectar, però si la pifia, ho pot pagar molt car. Hi ha certes coses que estan prohibides i ella l'acaba d'espifiar de veritat.
Ai, Déu meu, que ha fet servir massa pato UVC per netejar el lavabo.
No,
bé.
Això de netejar el lavabo ja és història. Ha fet una cosa que també ha passat en un lavabo, però és bastant més greu.
Ai.
Un superior l'ha enxampat consumint metamfetamina amb uns companys.
Ai.
I això atempta contra el codi d'honor de l'organització.
Ai.
Per demostrar penediment, la Nishimura fa un pas endavant i accepta carregar amb tota la culpa. La Yakuza té un ritual específic per aquestes situacions.
Ai.
Un acte que demostra valentia i penediment al mateix temps. Consisteix a autoamputar-se una falange del dit petit de la mà. La Nishimura agafa un ganivet ben afilat i, sense dubtar-ho, es talla la punta del dit.
Molt de mal, eh?
Hòstia, sí. Li ha tallat... Bueno, s'ha tallat el dit. I tot i el riu de sang i el dolor que experimenta, no ha mogut ni una pestanya. En acabat, ofereix el dit tallat en senyal de penediment. Té.
Bueno, i clar...
Amb un palillo.
No,
té.
No.
Sí. Vols tastar?
Vostè, què vol? Perquè el que es talla el dit, mala peça el taler, però el cap de la Yakuza, que té tot de dits tallats, on tu guardes allò?
No sé.
Que ho has de secar, primer.
Sí. Fas un clauer. Amb els anys, la Nishimura Mako se la coneixerà com la mestra talladits. Serà l'encarregada d'amputar els dits d'aquells yakuzas que no tenen prou valor per fer-ho ells mateixos. I ella n'està encantada.
Quin mal rotllo.
Vinga, va.
Ostres, va, en Juliana.
Vinga. Superat el problema de la droga i el tema del dit tallat, la Nishimura pot gaudir dels avantatges que ofereix ser un yakuza de ple dret. Les seves activitats són fer segrestos, dirigir prostíbuls i apallissar empresaris.
Ah,
que t'agrada més?
Jo, de apallissar empresaris, em quedo. És el que, perquè el segrest és complicat. Dirigir un prostíbul, jo el tema de portar una empresa em costa. I apallissar empresaris.
Ara toca molts diners, eh? I sempre que l'enganxen i ha d'anar a la presó, els seus caps estan molt tranquils. Saben que ella no els delatarà. En 30 anys, però, la vida de la Nishimura fa un tomb. Ara se'ns ha enamorat.
Ostres.
Mira.
Ostres.
Ojo, eh?
És que d'això no se n'escapa ningú. Per molts dits que hagis tallat, per molt que siguis...
L'amor
és sí.
L'afortunat és un home alt i ben plantat, simpàtic i encantador. Només té un petit defecte. És el líder dels Yamaguchi, el clan enemic.
Hòstia, nano. Romeu i Julieta en versió manga.
Sí, noi. Sí, sí. Una miqueta més guerrilla, poder.
Ei, no? Sí, segur.
Al cap de poc, la Nishimura queda embarassada.
Carai!
La maternitat li fa obrir els ulls i vol allunyar-se del món criminal per poder tenir cura del seu fill. Les seves intencions són les millors, però la societat japonesa no està preparada per la reinserció d'exmembres de la Yakuza. Cada vegada que aconsegueix una feina honrada, l'acaben acomiadant quan li veuen els tatuatges mafiosos.
Home, és que el tatuatge, què? No t'ho pots treure, llavors. No us tatueu coses que es vegin.
Clar, hi ha cusa aquí al front. No,
no, un esbàstic al clatell. No, no.
No. N'hi ha un, que... Conec un que duia una esbàstica i s'ha fet com una taranyina que dissimula. Sí. I tu mires la taranyina i dius, ui, què li passa a aquesta taranyina?
Ah, sí?
Sí.
Ostres, carai.
Sense opcions, la nostra amiga es veu obligada a tornar a la Yakuza. Mentrestant, les coses a casa no van gaire millor. Embarassada del segon fill, les baralles amb el seu marit són tan fortes que la policia ha d'intervenir-hi cada nit.
Baralla entre un matrimoni i Yakuza? No t'hi vulguis trobar, eh?
No. El divorci és imminent i ell aconsegueix quedar-se als fills. Rondant els 40 anys, incompletament sola, la Nishimura Mako deixa definitivament el món criminal. La màfia li ha donat tot, però també... li ha pres els seus fills.
Oh.
És gràcies a aquest sentiment d'injustícia que ha tingut una idea. A partir d'ara, dedicarà el seu temps a ajudar altres exmembres de la Yakuza. Els vol donar una segona oportunitat, l'oportunitat que ella no va tenir. La Nishimura ja no apallissa la gent, ara els ajuda. És com la societat de mafiosos anònims,
sí.
Una mica. Per primera vegada, després de tots aquells anys, ha vist que ajudar la societat és millor que destruir-la.
Molt bé,
és en
home.
Aquest punt de la història quan la mirada se li torna més pura i brillant.
Aquesta mirada ha costat, pensava que avui no la tindríem.
Home, pàgina 14, eh? Ostres. No sé si havia sortit mai tan tard.
Ostres, no.
Actualment, la Nishimura Mako té 57 anys i treballa en una empresa de demolició.
Oh, carai! Que porta una retro,
mira.
Ella.
També administra l'associació benèfica per exmembres de la Yakuza. S'encarrega de buscar-los feina, allotjament i donar-los suport moral. En aquestes reunions, ella continua sent l'única dona de tota la taula.
Escolta, per què no tenim fitxat a ningú de la Yakuza per treballar aquí al corral?
Mira, ja buscaré. Nishimura Mako, la filla del diable, la mestra talladits, la primera i única dona de tota la història que ha estat membre de la Yakuza, una de les organitzacions criminals més temudes i més tradicionals.
Ostres, aviam, Peyu, treu...
La voleu veure?
Home!
La Yakuza,
Ensenya-la, tomate!
Guaita-la!
Ostres!
Bons tatuatges,
Bons tatuatges. Aquí veiem que...
Sí, que li falta el dit,
Falten un parell de falanges d'aquest dit petit, eh?
Sí. També et diré que les altres falanges són molt llargues, no?
Sí, vull dir, no passa res per treure-te'n una, eh?
Ostres, tu. Aquests tatuatges són...
Què? Aquests són ben parits, eh?
Sí, sembla com un jersei, unes mànigues...
Sí. Tu te'n recordes d'una època que hi havia com unes samarretes que portaven tatuatges incorporats?
Això
una cosa
no,
molt ridícula.
Això no va arribar pas a Osona. Això.
No va arribar a Osona, no? A Barcelona es va veure en algun moment i era bastant
Déu
ridícul.
Meu.
En fi, aviam què li sembla al nostre públic, si la Nishimura Mako és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
El búnquer.
Aviam si algú vol fer alguna pregunta.
L'Eduard de Palma.
Eduard de Palma.
Bueno, no, pregunta no, me'n diu que... Tens pregunta també?
Ah,
o...
bueno, mira, ara se m'ha acudit una.
Mira, hòstia.
Vale, mira.
A lo loco,
es portava,
eh?
Es portava una cosa, però...
Ara que has dit això dels espais en blanc,
sí.
Jo sempre pensava, el típic programa de ràdio, dius, ha d'haver-hi un paio que està amb el volum constantment atent a que la veu baixa i puja la música i... I és això que tu dius, els espais de blancs. No?
Es diu tècnic de so, diguéssim, sí.
El tens a darrere teu.
Però és algo manual o és algo automatitzat?
Hi ha dues coses.
Van sols.
Hi ha dos.
No, els tios que pugen sols.
Els tècnics van sols?
No. Hi ha unes coses que pugen sols, que jo no sabia, això.
Els faders d'una taula de sol, sí. No, a veure.
Aviam,
anem per ordre. Que jo
toco piano de paret.
Hi ha tècnics de so que, quan parlem nosaltres, posen música, la treuen, regulen els volums, volums i tal.
Sí.
Després hi ha aparells automàtics.
És que això? Però és que té forma de dit perquè hi poses el dit, però va sol, saps?
Això són els faders de la taula de so.
Però té forma de dit per posar-hi el dit.
Sí.
Ah, doncs no hi poses la forma del
però
dit, sinó
que
has de posar
dit. Però perquè pujar manuals, o hi ha taules que tenen opcions jo de que tu fas que sí. unes memòries això i allò puja a... on ho has deixat.
Això és com aquella senyora que gira el tablero aquell de la ruleta de la suerte, que allò gira sol, aquell d'heroi i no hi ha fer res.
Hi ha pianos que també els pots tocar tu i n'hi ha que també es mouen sols.
Però tu quins pianos has vist?
No, sí, els d'aquells de l'Oest, que posen la pianola d'aquella.
I van, tracatran.
Ah, tracatrin, bueno,
escolta, i llavors hi ha uns mecanismes automàtics que si mai per algo ens agafa un ictus a tots tres de cop i quedem aquí tombats.
Hòstia, que mala sort, tu.
I ningú diu res i el tècnic no gosa posar música perquè ha quedat com sorprès. La ràdio automàticament quan porta 15 o 20 segons en blanc, es dispara...
Què em dius? De veritat, així, no ho sabia pas, això.
Hi ha una música o alguna cosa.
I què es dispara? I què? Quina cançó?
No sé què té Catalunya Ràdio, exactament.
Crec que és un senyor podríem castellà estar... que diu disculpe los problemas tengo. Franco ha muerto.
Podem provar-ho.
Podríem fer la prova, però clar, és que 20 segons són molts.
Bueno, és estar 20 segons callat, a veure si passa alguna cosa. Bueno. Però jo provaria.
És un món. La gent no està preparada. La gent tindrà accidents amb el cotxe.
No, que no sabran què passa, canviaran de canal.
Ara hi ha molta gent esperant que fem 20 segons de silenci.
No sé, com vulguis, Peyo. Ets que ho
provem-ho.
Vinga, doncs com vulguis, jo endavant.
Fem-ho. Vinga, va.
Aquí compta els 20 segons. Allà tenim. Vinga, va. A partir de ja. Vinga. Silenci. Però ha de ser silenci absolut, eh?
2, 1...
Acabem de guanyar la tecnologia.
Ara. Humà.
Prou futur.
Els humans s'imposen altra vegada. Està molt bé.
No sé què haurà sortit. Bueno, no...
No, ha quedat en blanc 20 segons.
Ja està,
no passa res, però és que tampoc sé el número exacte. Ho demanarem als tècnics de Catalunya Ràdio.
Sí, perquè fa molt temps saber què deuen posar, de veritat.
Ho demanarem.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant el búnquer.
La meva pregunta és, heu fet alguna cosa que recordeu amb els vostres pares que ara és políticament incorrecta o inclús un delicte?
Bueno, només tenim 4 minuts, no?
Només tenim 4 minuts i els advocats molt ocupats. Però jo sí que havia fet lo de tirar una cigarreta en l'aire al costat d'un i que l'agafés un ratpenat i se l'endugués, perquè es pensen que són una...
Un bitxo.
Un bitxo i
l'agafen.
Ui, tant, clar.
Que ràpids que són.
El que passa és que crec que després el deixen anar.
Molt bé, doncs només cremen un bosc.
Ja està. Se l'enduen i fuma.
I jo el que feia era anar a cases abandonades.
Sí.
Bueno, abandonades, que s'estaven construint.
Ui.
I això sempre era una tradició a casa, eh? Sí. Ui, s'està construint una casa, entrem a veure què...
Fa molt de temps, això.
Això s'ha fet sempre als pobles.
Fa molt de temps que es feia, que sí.
Això als pobles sempre anaves a mirar i llavors...
Què serà això? Aquí el menjador? Serà el no sé què?
Llavors venia algú i la comprava i... Què voleu venir? Ja l'hem vista.
Ja l'hem vista. Sí.
Sí.
És que sempre passava.
Abans que tu la vam veure, no?
Ara hi ha més problemes perquè t'hi posen més tanques.
Sí.
Però els pots saltar, eh?
Sí. Hasta em sembla que ho he vist, això.
De petits, noi, sempre havíem barrejat petardos i animals, sempre era mala barreja.
Oh.
És mala barreja.
Sí.
Sí, quasi pitjor que petardos i bústies, que aquesta també era divertida.
Sí. I ja no es fa allò de les bombes fètides, no? D'anar a picar el timbre i deixar una bomba fètida a l'entrada?
No, però una bossa amb un cagarro i encendre-la,
sí.
Allò sí que es feia.
Sí. És maco, allò, perquè llavors l'ha de pagar amb el peu i s'emporta la merda, és veritat.
Quina gràcia.
Porta la merda cap a dins. És una broma que no fas mal a ningú.
Escolta'm, l'Anna que ha fet la pregunta, es veu que demà es casa, que ho sapigueu.
Oh!
És que
I a veure, Anna, es comenten.
Anna, com es diu? Com es
diu? A veure, com es diu la persona?
Borja.
Borja.
On us vau conèixer?
A Saragossa.
Saragossa.
Molt bé, com us vau conèixer?
A una boda.
A un casament. És que ja ho diuen que lligues molt als casaments.
Home, als casaments es lliga fortíssim.
De moment va tot malament, eh?
Sí.
Borja, Saragossa, un casament...
Vau parlar en castellà, eh? Des d'un inici vau parlar en castellà.
Amb un inici... Sí, vam parlar en castellà.
Però ara ell ja parla català, eh?
En Borja parla català?
Diguéssim que l'entén.
L'entén.
L'entén. Tornem a fer la pregunta. En Borja parla català?
Sí, sí, sí. En Borja, el primer que va fer abans de venir a Catalunya, treure's els C2. Ah.
Mira,
mira.
Molt bé, en Borja.
Molt bé, Borja.
Escolta, doncs, que sigueu molt feliços.
I com t'ho va demanar o li vas demanar
Neus,
tu?
Neus, sisplau, deixa-la.
És que m'encanten aquestes coses, sisplau.
És que ja portàvem vivint 10 anys junts i ja
ja clamava el cel, ja.
Sí. Home, però llavors en Borja no és cap desconegut.
No, és dels nostres.
Que us havíeu tornat locos, era un flatxasso. No.
Aneu al jovent avui en dia, aneu d'una manera, noi, de veritat. De veritat.
Fa 10 anys que us coneixeu, eh?
Home, per l'amor, deuen haver fet hasta l'amor abans de casar-se.
Jo no, no, tant no preguntarem. No és de nostra incumbència, però...
No, clar, és que qui ho va proposar encara no ho ha dit.
No, és que jo crec que va sortir amb la conversa de, escolta, mira, haurem de formalitzar, si et passa alguna cosa a tu, jo no puc agafar-me dos dies. Ah, són molt pràctics. Si
passa, i feu ja banquet o no? Ja...
Sí, sí,
ja
sí.
Banquet,
no,
eh?
Però no demà, farem demà ja en família i un altre dia ja fem una
quanta
festa.
Quanta gent, quanta gent?
Pues quasi 100 persones.
Oh, hòstia!
Oh, Déu-n'hi-do!
Mira, mira, anava a preguntar...
Hasta l'alarma.
La postal de convidats, això.
Anava a preguntar qui ho paga, tot això, però arriba una notícia d'última hora... Aviam. Atenció, notícia. El Tribunal Europeu anuncia que a partir del 2056 prohibirà la venda de qualsevol element ètnic que no hagi estat fabricat al país d'on és originària la cultura de l'objecte. La mesura busca combatre l'apropiació cultural indeguda i s'estén a objectes de qualsevol ètnia forana a la Unió Europea. D'aquesta manera, es prohibirà la distribució d'objectes com puguin ser, per exemple, piràmides egípcies, reproduccions de Buda o caps de Moai, si no han estat fabricades i venudes en els seus països d'origen.
S'han acabat les sevillanes a Lloret de Mar, eh?
Mira, qui n'hagi comprat amb anterioritat a l'entrada de la llei haurà de demostrar l'origen de l'objecte i, en cas de no poder constar la correcta procedència, se li requisarà i es destruirà l'objecte.
Sí, senyor.
Mira, a prendre pel sac els barrets mexicans i tota aquesta merda.
S'ha acabat.
Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnker, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.